Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Divendres, i avui divendres, amb aquesta setmana escapçada. Vam començar la part laboral amb dimecres, a la veritat, abans d'ahir, vaja. I avui és divendres, ja 29 de desembre del 2017. Els que encara compreu aquells... A veure com t'ho explico. Bueno, aquells tacos, aquells calendaris en el que cada dia és una fulla de paper... Jo és que a casa dels meus avis sempre hi és aquest calendari. I vas traient una fulla cada any, cada dia, i a més cada dia doncs, tens algun passatemps, o alguna endevinalla o alguna curiositat. Doncs allò que és tan gruixut al principi d'any, ens queden tres fulles, 29, 30 i 31. Hores d'ara, 5 graus a la ciutat de Lleida, ha caigut 4 gotes aquest matí. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Posarem el dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música avui. Ens visita Paul McLeod. Pell McLeod. Mira, quin problema ja tenim amb el nom. Pell McLeod és un artista. Eh? Ens vindrà a presentar el seu treball. I ja li preguntarem amb ell com es diu, perquè ens ho acaba de pronunciar. Però ens presentarà el seu treball. Escoltarem música, evidentment. Avui farem el sorteig dels tres premis màgics de Cadena 100. Si has estat participant omplint butlletes a una pila de comerços que s'han adherit en aquesta promoció durant aquests darrers dies a la ciutat de Lleida, doncs avui farem el sorteig aquí en directe, un sorteig en el que traurem tres guanyadors que es podran repartir la despesa de fins a 2.000 euros amb vals de descompte en diferents botigues. Tot això abans ho podran fer el dia 2, el 3 i el 4, per tant, abans de que arribin els Reis Mags. Jo crec que és un gran regal. Avui traurem els tres guanyadors. I encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directament cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la Nacional 240, parlem d'oci, parlem de cinema amb la Laura González, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc amb la Puri Terrado avui i amb la Maribel Tost. Busquem aquesta previsió meteorològica. 5 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El Pirineu de Lleida es manté el cel ennuvolat avui amb precipitacions més abundants cap a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.200 als 1.600 metres. A la resta tindrem un cel poc ennuvolat en conjunt. Les temperatures pujaran, hi haurà màximes de 10 graus a Lleida o a la Seu, 11 graus a Balaguer, 9 a Tàrrega i 7 a Viella. I pel que fa al vent, avui bufa de l'oest, suau en general, excepte en cotes altes del Pirineu, on encara es produiran ratxes molt fortes de fins a 80 km per hora, amb avisos grocs fins a la tarda. Demà tindrem alguns intervals de núvols al matí només, ja que la tarda anirà serenant-se el cel i les temperatures pujaran. S'espera un augment localment notable de les màximes. Aquesta nit, però, hi haurà glaçades febles al Pirineu, amb mínimes de 2 graus a Lleida, 1 a Balaguer i a Viella, 4 graus a Tàrrega i 4 sota 0 a la Seu d'Urgell. Pel que fa al vent, a la meitat sud bufarà de l'oest i a la resta es mantindrà més suau i més variable. I diumenge esperem una jornada amb intervals de núvols alts, al matí amb probabilitat de boires, a l'interior, a les fondalades, i al final del diumenge tornarà a créixer la nuvolositat al Pirineu més occidental, on a darrera hora no descartem algunes precipitacions febles amb nevades per damunt dels 1.600 metres. La cota baixarà una mica fins als 1.400. Les temperatures han de variar poc diumenge, la màxima podria baixar una miqueta al sud i el vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ràpidament parlem de successos com d'haver anat a presó per disparar el gat del seu veí a les Borges Blanques. L'audiència li imposa 4 mesos de presó i l'inhabilita durant 14 mesos per a qualsevol ofici amb animals. Li va causar lesions amb una escopeta de perdigons. Mor als 92 anys Lluís Virgili, alma mater i director de l'Orfeó Lleidatà del 1953 fins al 1991. L'ATM, que és l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida, congela les tarifes dels títols de transport públic per a l'any 2018. Creix un 1,28%, per cert, el nombre d'usuaris del transport públic en aquest territori en termes interanuals i se situen en els 8,4 milions de passatgers. El ple de la Seu d'Urgell aprova el pressupost del 2018 gràcies a l'abstenció d'Esquerra Republicana. Els comptes superen els 13 milions d'euros i per primer cop des de l'any 2014 inclouen inversions a la ciutat. I el Consell Comarcal del Pallars Jussà aprova un pressupost de prop d'11 milions d'euros per al 2018 amb una inversió de 2,5 milions, dels quals 407.000 euros aniran destinats al Pla Comarcal de Camins. El sindicat USPAC es queixa sobre la pèssima neteja dels vehicles dels Mossos a la regió policial de Ponent. I el sindicat policial també ha fet arribar diverses queixes en aquest sentit als màxims comandaments del cos al territori. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs si t'inicies ara o si portes durant tot l'any fent curses, fent running, això que ara es diu així, running, que sàpiguis que el final d'any serà atlètic, a més no poder. Prop de 4.500 lleidatans de tota la província acomiadaran aquest diumenge, el 2017, participant en alguna de les 7 Sant Silvestres que s'organitzen a la província. Per exemple, a Lleida i a la Seu esperen assolir els 1.800 atletes. A Lleida, concretament, aquest any s'han traslladat al matí les curses. Concretament, a partir de les 10 i quart, la cursa curta, de 3,7 quilòmetres, i a partir de 11:45, aproximadament, la llarga, la de 10 quilòmetres. La Guàrdia Urbana ha publicat el recorregut de la cursa a les xarxes socials, els podeu buscar a Twitter, per exemple, perquè eviteu aquest diumenge circular per aquests carrers, perquè estarà la circulació tallada. Surten des de Hisenda, a Lleida, ciutat, a carrer Balmes, direcció Ricard Vinyes, baixen per Prat de la Riba fins a Príncep de Viana, segueixen pel pont de Príncep de Viana fins a Capont, després voregen el que és els Camps Elisis, el recinte firal, i d'allí ja baixen cap a la canalització del riu Segre, on fan uns quants quilòmetres. Tornen a sortir pel pont Vell i després ja circulen per Balmes, Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó per tornar a arribar a Hisenda. Per tant, de tots aquests carrers, que déu-n'hi-do, que són força principals, si heu de passar-hi diumenge, que sapigueu que hi haurà restriccions al trànsit des de les 10 del matí.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tal com han anat les dates, doncs avui és el darrer programa de l'any 2017, uh-huh, i recordant coses que passaven a l'any 1992. Ens situem tal dia com avui, que és un 29 de desembre de l'any 92, uh-huh, però vaja, que parlarem també de cosetes de cap d'any, com ja vam avançar el dimecres.
Clar, avançarem. Lleida va enviar, era una notícia molt important, fruita a la tropa americana a Somàlia. El primer enviament de pomes i peres es va fer la primera setmana de gener del 93. El contracte entre USAC i l'ambaixada d'Estats Units es va signar el 26 de desembre del 92. L'acord contemplava també enviar verdura, vi i oli d'oliva. Pensaven, mm-hmm, que seria una bona forma de promocionar la fruita de Lleida, enviant-la a Somàlia. Déu-n'hi-do. Ah. L'any 92 també Esquerra Republicana de Catalunya pensava en Pere Aiguader per la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Iniciativa per Catalunya també va recolzar aquesta iniciativa si es materialitzava. El president Pujol senyalava a Anton Canyelles. Ja podem avançar que va ser Anton Canyelles qui va ser designat com a síndic de Greuges de Catalunya. Perquè encara com que ja hem acabat l'any, doncs ja no ho podríem dir, perquè la premsa ni la ràdio ho van reflectir abans del 31, i com que després ja nosaltres començarem a partir de l'1 de gener, doncs ja ho avanço jo, que va ser Anton Canyelles. El teatre antic i clàssic d'aquestes dates va reviure a Lleida amb els Tres Reis Bufos. El Saló d'Actes del Col·legi Maristes Montserrat va acollir la representació a càrrec de l'agrupació del Cercle de Belles Arts. Aquesta obra, de Josep Weller, per a teatre, es va recuperar als anys 40. I sempre va tindre, doncs, molta importància en aquestes festes. Sempre era una cosa tradicional aquí a les nostres terres. La paeria va subscriure un crèdit a Banca Catalana per un valor de 250 milions de pessetes per pagar les despeses del mes de desembre. La paeria destinava 470 milions per acabar l'auditori. Els pavellons de Pardinyes i Magraners estarien acabats l'any 93. L'auditori, podem dir, que es va eternitzar. Sí. Acabar l'auditori. També quatre professors de música van crear els Amics de l'Orga. L'associació va proposar la disciplina de l'instrument de conservatoris. O sigui, ells volien que aquest instrument també s'estudiés als conservatoris. Un cicle de Nadal portava aquesta música per 6 municipis de tot Lleida. La restauració de l'històric Orga d'Àger va costar més de 2 milions de pessetes. I ara anem cap al dia 31, si et sembla, fem un salt,
sí.
Perquè no hi serem, perquè aquest any, el 31...
Passat demà,
El tenim, és dissabte, sí.
Diumenge. No, que aquest any acabem...
És veritat,
que dia l'any comença amb dilluns.
Exacte.
O sigui, comencem l'any amb dilluns.
Es donen dues coses molt d'allò, es donen dues casualitats aquest any. L'advent acaba, el dia de Nadal, acaba l'advent i és Nadal, el mateix dia.
Sí, va acabar. L'advent va acabar el dia de Nadal.
Exacte, va acabar, vull dir això. Va acabar el dia de Nadal.
Va acabar
advent, el dia últim d'advent i Nadal. I el dia 1 de comencem la setmana i comencem l'any.
Sí. Déu-n'hi-do.
Dilluns, o sigui, Nadal en dilluns, festes amunts i casualitats.
Bueno, això diuen. Sí. La veritat és que mires el calendari i sí que cauen les festes bé.
Efectivament. Doncs,
a veure, el Cap d'Any, fa 25 anys. A veure què feien.
Les festes de Cap d'Any...
I quan valia?
Costaven... entre 3.000 i 17.500 pessetes.
Pessetes.
Pessetes. Les ofertes més completes tenien incloses el sopar, el ball, el cotilló i passar la nit en un hotel. Claro, les de 17.500
pessetes... Home, ja suposo.
Devia ser passar la nit en un hotel. El menú, marisc, que ja és lo clàssic, un redó de vedella, i després continuava el menú rei de la nit. O sigui, ja el que cada restaurant o cada associació s'havien reunit preparar. I després els pubs i els restaurants mantenien els preus de l'any passat. O sigui, no van pujar els preus.
Ai, les bosses... Ja per cert, massa menjar amb aquesta nit...
Sí,
perquè, clar, com que et feien pagar un dineral, posaven molt menjar, i no en cal tant de menjar.
I massa beure,
per suposat.
Les bosses de cotilló eren l'element més típic i més barat.
Sí, clar. Al final són quatre barrets, sí, antifassos i ja està.
Que no era barat, tampoc, per lo que era.
No, pel que és,
però
no?
Bé, i actualment n'hi ha, també, claro, sí. també tenim lo cotilló, la bossa de cotilló. Bé, doncs, si et sembla, acabem despedint-nos. Acabo ja, desitjant a tots els oients un 2018 en pau i, si pot ser, millor que el que el diumenge acomiadarem.
I tant que sí.
Bon any.
Sempre s'ha d'esperar que sigui millor, Mari Carmen.
Sempre.
Escolta, ens veiem l'any vinent.
Si Déu vol, fins l'any que ve.
L'any que ve, Una abraçada.
Gràcies, igual a tots.
No siempre se puede confiar...
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
...en la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Coppola...
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes una cámara reflex Nikon ahora a 449 euros. Además, Nikon te devuelve 50 euros.
Incluye también financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
És que les temperatures que estem vivint, començar una entrevista amb de fons el soroll del mar, que sempre l'associes al bon temps, doncs déu-n'hi-do. Està amb nosaltres avui el Pele Bernial. Pele, què tal? Bon dia.
Bon dia, on anem?
El Pele Bernial és el que estàs escoltant ara.
Asseguts a la sorra a la platja de Vilassar, recordant la nit de Sant Joan.
Pele, d'on ets?
Jo sóc de Mollet, del Vallès Oriental.
No esteu a primera línia del mar, però el teniu a prop.
El tenim a prop, 20 minuts.
I suposo que això també influeix, a l'hora de, no sé, de créixer, de viure...
Sí, jo sóc molt de mar. i el tinc a 20 minuts de casa i en un moment ja hi soc.
És que passa que a Lleida sempre ens diuen no teniu reu però ho teniu tot a prop. Ja, però ho has d'anar a buscar tot. Sí. O sigui, a una hora i quart ho tenim tot, la muntanya, la plana hi vivim i el mar, però ho has d'anar a buscar tot, eh?
Cert.
Artísticament et trobem com Pele MacLeod.
Sí, correcte.
Escolta, que tens algú de família anglesa?
No, vaig anar una temporada allà dalt a Escòcia i MacLeod és... MacLeod, com diuen ells.
MacLeod.
MacLeod. Bueno, aquí ja em va bé dir uh-huh. MacLeod, que així queda més. Uh-huh. Allà és un cognom molt comú, és com aquí García, Fernández o... Uh-huh. I em va agradar com sonava i vaig pensar, per no posar Pele Bernial, perquè no m'acabava d'agradar, vaig dir, mira, doncs posa-li MacLeod, que queda bé. I així també tens alguna cosa que explicar, no?
Et va deixar marcat, eh? He estat llegint aquesta visita o aquests mesos que vas estar a Escòcia.
Sí, sí, sí. Són d'aquests viatges que no oblides mai. Mm-hmm. I d'això ja fa 9 anys.
Ja fa 9 anys?
9 anys.
Anem a... Perquè tu has estat lligat al món de la música des de ben petit, eh? Perquè el teu pare és director d'orquestra, director de coral.
Sí.
I entenc que, aviam, tard o d'hora, almenys la música la vas conèixer, però des d'una vessant diferent del que puguem conèixer la resta de persones.
Sí, bueno, jo de petit ja veia assajos a casa, perdó, assajos a casa, corals, gent que venia a tocar el piano, jo quan no tenia ni idea de música, i ja t'hi relaciones amb gent. Venia molt per casa un senyor de les Penelles, d'aquí a prop, i sí, sempre he viscut entre partitures, per dir-ho així.
Però escolta, quan dius... Vaig escriure una... No sé si va anar així, vaig escriure la meva primera cançó, o et va sortir, però quan decideixes dir... Escolta, això potser és el meu.
No me'n recordo. No me'n recordo quin dia vaig dir... Va, jo em vull dedicar a la música. Suposo que és una cosa que ja ho donava per fet que un dia ho faria.
Però va passar, eh?
Sí, va passar.
Va passar, ha sigut aquest any quan has llançat el teu treball, el teu primer treball, el de presentació, aquest Veritat Tossuda. El gener, des del gener el teniu disponible, el podeu trobar tant a les plataformes de streaming, que és la manera legal de poder escriure, de poder escoltar la música, que aviam, jo no em cansaré de dir-ho. Escolta, busca les alternatives legals que afortunadament avui en dia n'hi ha. I si no, compra't el disc, eh? que potser és el més fàcil, eh? Demaneu la Veritat Tossuda de Pele MacLeod. Com has dit que es diu?
MacLeod.
MacLeod.
Eh? Però bueno, MacLeod ja queda bé.
S'escriu MacLeod, però pels que no, MacLeod, pels que sapigueu pronunciar MacLeod, i és la manera. Escolta, com va anar ja la creació d'aquest disc? Escolta, ara sí, m'hi vaig a posar, he d'escriure unes cançons, suposo que ja em portaves unes quantes, les he de preparar, n'hi trio unes quantes, i vaig a posar a la venda un disc.
Abans del viatge a Escòcia jo ja tenia algunes cançons, perquè sempre, quan estàs ficat en el món de la música, sempre composes, tot i que no les plasmis en un disc. Però va ser arrel del viatge a Escòcia que vaig dir... Jo vull fer un disc explicant tot el que... experiències positives que m'han passat. I tornant d'Escòcia m'hi vaig posar, composar, buscar com fer-ho. Vaig trigar, perquè no sempre un té temps per fer el que vol, però al final ja ho van poder plasmar.
A més, el món de la creativitat tampoc és una cosa que... M'hi poso de nou a una i surt el que ha de sortir.
Exacte, exacte. Venen o no venen les muses?
Clar, per això.
Sí, sí.
Escolta, són 9 talls amb aquest disc. Quin t'agrada més?
No sé, tots. Tots. Tots, tots.
Quin et representa més? Posar-les en un disc perquè tothom les pugui escoltar i pujar-les en un escenari. Normalment la gent que escriu cançons normalment sempre són de coses de dins. Mm. Per tant, no deixa de ser obrir la teva... o una part de la teva intimitat a tothom.
Correcte. Sí,
per tant, entenc... La gent a vegades diu, què li passa? Escolta, que és com escriure tu el teu diari i pujar d'un escenari i llegir-lo.
Exacte. Correcte.
Salvant les distàncies, per entendre'ns, però, aviam, això és teu, és molt teu.
És molt íntim. Uh-huh. Intimitats.
Escolta, que arriben... Bueno, arriben. Estem amb èpoques nadalenques i també has preparat una Nadala... que l'has titulat Nadal per sempre amb tu.
Sí.
Tot l'any esperant llums a la ciutat. Tothom preparat.
època, el Nadal, en la que es barregen molts sentiments, eh?
Molts, sí, la veritat és que sí.
Hi ha gent que ho passa malament per Nadal, hi ha gent que tant se li dona, i hi ha gent que l'espera amb una devoció increïble, eh?
Jo també he tingut aquestes tres fases.
És curiós, sí, perquè el Nadal tot dona tot això, eh? I no parlo ja de fets religiosos, eh? Parlo de fets personals, eh?
Sí, sí. I en la cançó ho he intentat plasmar, això, que pot haver-hi les tres vessants que has dit.
Mhm. Nadal per sempre amb tu, per cert, ho trobeu... Això no està al disc, que està... ho podeu trobar, per exemple, a Spotify, que com sempre dic, que vull dir que és una manera legal d'escoltar música de manera gratuïta, i el disc també el teniu allí, però si no, doncs a la vostra botiga busqueu el Pele MacLeod, la veritat tossuda. Escolta, Pele, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, content d'estar aquí amb vosaltres.
Hem escoltat força música, hem conegut el Pele, però jo sempre dic el mateix. Els artistes els heu d'acabar coneixent a sobre de l'escenari. I ara ens falta trobar data per Lleida.
Tant de bo es tanquin cosetes per aquí a Lleida, seria un plaer venir-hi.
Doncs quan arribi, que segur que ens ho fareu saber, ho comunicarem, i llavors és quan acabes de conèixer els artistes sobre l'escenari, perquè no només és una zona elevada davant del públic, sinó que l'escenari per un artista suposo que és com una segona hàbitat, eh? Un cop hi puges, t'hi poses allí i dius, vinga, s'ha de fer el que s'ha de fer aquí.
Exacte, aquí es ve el que es ve.
Pele Bernial, el trobeu com Pele MacLeod a la vostra botiga de discos. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Petits i grans, almenys per un cop l'any,
els qui no hi són recordant. I mira, seguirem amb aquest tema nadalenc del Pele MacLeod. I amb ell el que farem és començar, com ja us hem anunciat al principi del programa, aquest sorteig ja de la promoció organitzada per Cadena 100 Lleida, dels tres premis màgics de Cadena 100, que, com sempre, ens ho explicarà la cap de publicitat de la cadena, la Merche Pinilla. Merche, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tots els tres premis màgics de Cadena 100, ara que ve la nit màgica dels Reis. L'altre dia em van dir que aquí a Lleida es diu Reixos.
Bueno, no ho sé, jo crec
Reixos.
Que... Reixos. Reixos, bueno,
Reixos o Reis,
bueno,
Mags. Als nens tant se'ls indoni com li diguis, mentre vinguin.
Efectivament.
Ja? Escolta, els tres premis màgics de Cadena 100, en què consisteix això?
Bueno, com tu molt bé has dit, és regalar il·lusió. O sigui, per Reis són tres persones afortunades que aconseguiran tres premis per gastar els dies 3, 4, 2, 3 i 4 de gener.
Abans de
per tant, són els millors Reis.
Perfecte,
al voltant
això.
De 2.000 euros que s'emportaran tres guanyadors.
José Antonio, què tal? Bon dia.
Jo encantadíssim, escolto a la Merche i, bueno, ojalà fem feliços amb aquestes tres persones perquè déu-n'hi-do, eh? Bé, bé, un bon regalet.
Sí. Tenim amb nosaltres també la Carlota, que farà de mà innocent avui. Que està fònica, ja m'ha dit, no em facis parlar avui que no tinc veu. Bé, són aquestes coses que passen a l'hivern, eh? Un està refredat, l'altre ja ha perdut la veu, i jo de moment m'he salvat, però no crido massa fort. Molt bé, Merche, escolta, totes aquestes accions que fem des de COPE, des de Cadena 100, des de Rock FM, sempre són possible, perquè al darrere hi ha tot un seguit de patrocinadors que col·laboren i que segueixen apostant per les nostres promocions.
Sí. I gràcies a la seva
aquesta
col·laboració fem possible tots aquests concursos que fem. Agraïm a Rinascimento Mobiliari i Decoració,
la Cova d'en Morell, Nova Palàfia,
Teixits Balcells,
la Cuina Expert,
Marga Bardagí Moda,
González Joyers,
Charcuteria i Bodega Jabugo en Bardinyes,
Cortinatges Àguila,
Intimate,
Cafeteria Restaurant Gourmet Real,
Cuchilleria Blanco,
Marius Joyer,
Joieria Ayala,
El Nou Parador de Gualda,
Fast Engine Taller Mecànic,
la Galeria d'Art Isabel París,
Georgis Pastisseria Cafeteria a Pardinyes,
el Viatges Obert Folguera,
Tallers Ruiz Pneumàtics i Mecànica,
Josa i Gasó,
Diamant Joieria,
Floristeria Canales,
Cafeteria Restaurant Capicua,
Sidreria El Cachopo Bar Restaurant,
Tallers La Mitjana a Pardinyes,
Xabela Lenceria,
JC Joies Conxita Bonastre,
Pa i Pastisseria Marquès.
Vaja,
Tenim un llistat aquí, sí. Mig Lleida.
I a més,
aquí,
molt variat. Altres,
perquè no es devien d'apuntar a l'hora, però si ens escolteu des de qualsevol altra botiga, negoci, escolta, que l'any que ve tornem a fer això, que estigueu atents, que passarà la Merche, i si no, truqueu vosaltres. Escolta, que jo vull participar en això dels tres premis màgics de Cadena 100. A cada un d'aquests establiments hem deixat un munt de butlletes perquè la gent pugui participar. N'hem fet quasi bé 10.000 de butlletes, i les tenim ara aquí amb una caixa gegant. Sí. Carlota, comença a moure això.
Ara vindrà
això.
El gran moment.
Comença a moure això, perquè ara
farem...
Merche, traurem tres...
Això. Quin soroll.
Sí, sí.
Molt bé.
Traurem tres guanyadors, sí? Tres guanyadors que el dia 2, 3 i 4 rebran un lot cadascú de vals que sí? Podran anar a gastar aquests dies 2, 3 i 4. Uh-huh. Cada val, doncs, de cada establiment l'hauran d'anar a gastar aquests dies 2, 3 i 4. Ni abans ni després.
No, durant aquests tres dies.
Val? Se repartiran són... prop de 2.000 euros entre aquests tres guanyadors.
Correcte.
Carlota, anem a traure la primer o la primera guanyadora.
Carlota, vinga.
Perfecte.
Aviam.
Bueno, la primera guanyadora ha fet la butlleta a la botiga Intimate, i és la Mari Carmen Ferran Porta.
Mari Carmen Ferran
de
Porta.
Lleida.
De Lleida. Mm-hmm. Doncs escolta, que ara en dos minuts et truquem.
Correcte.
Et truquem.
Molt bé, aquesta tenim la primera
la
guanyadora.
La primera.
Ara anem cap a la segona.
Vinga, cap amunt.
A veure, la segona...
A veure. Senyor o senyora?
A veure, senyora, el que passa aquí, aquest segell, a veure, que és gourmet, pot ser, és de la cafeteria-restaurant Gourmet Real.
Sí, sí,
gourmet
sí, perfecte.
Sí?
Yolanda Muñoz.
La segona és la senyora Yolanda Muñoz Ros, que l'ho ha fet al restaurant Gourmet Real.
Yolanda...
També de Lleida.
Yolanda...
Muñoz.
Sí, Muñoz.
Muñoz Ros.
Correcte.
Yolanda Muñoz Ros, dos tandús.
Correcte, la
el
segona.
El segon lot de vals per gastar el dia 2, 3 i 4. I ara ens queda ja la darrera butlleta, senyor o senyora.
La tercera butlleta és també per una senyora...
Caram,
que l'ho ha fet
això és ple avui.
A González Joyés... I és la senyora Laura Olano Hernández.
Laura
Olano Hernández.
Hernández. Doncs t'endús el tercer lot de vals per gastar el dia 2, 3 i 4 de gener, o sigui, abans de la nit de Reis, per gastar aquests prop de 2.000 euros entre aquests tres guanyadors.
Molt bé.
Molt bé. Nosaltres ara el que farem és traure un reserva per a cada un dels premis, que evidentment no els anomenarem, però els deixarem aquí preparats per si alguna d'aquestes persones no contesten, perquè heu de contestar avui.
Sí, sí, sí. Sí.
Heu de contestar avui, primer, perquè això s'ha de gastar el proper dia laborable, abans, que és dimarts ja.
Sí, però abans de les dues del migdia hem de saber, exactament, nosaltres hem de saber a qui li hem entregat aquests vals regal a tres guanyadors.
Molt bé. Doncs tornem a dir els noms, Merche, dels guanyadors.
Sí. Guanyadors,
sí.
Guanyadores.
Sí. Guanyadores.
Les guanyadores, sí, que són totes femenines. Uh-huh. La senyora Mari Carmen Ferran Porta, que va fer la butlleta a Intimate. Uh-huh. Després la Yolanda Muñoz Ros a la cafeteria Restaurant Gourmet Real, i a la senyora Laura Olano Hernández a González Joyés.
Doncs aquesta ha estat la edició de l'any 2017 dels tres premis màgics de Cadena 100. Si vas omplir la butlleta, avui hem fet el sorteig. Si ets una de les tres persones que ha tingut la sort de que la Carlota hagi triat la butlleta, doncs enhorabona, et trucarem ara i, per tant, tindràs tres dies per gastar doncs tots aquests vals, i escolta, per tu mateixa o per regalar. Això nosaltres ja no ens hi posem. José Antonio, escolta, bones festes i bona entrada d'any.
Ricard, per molts anys, de veritat, que continuïs amb aquesta vitalitat en el micròfon i amb aquesta llut de seguidors que tens en el teu programa del migdia. Saps que el 2018 té que ser genial.
Serà.
Per tu i per tota la gran família.
Precisament desitgem això a tots els nostres oients, que tinguin un bon any i que continuïn també seguint-nos, no? que ens continuïn acompanyant.
Sí, sí, perquè a més al llarg de l'any
a l'altre costat del receptor.
D'altres activitats que són igual o més interessants. A Merche Pinilla, bon any.
Molt bé, bon any per a tots.
Gràcies, Carlota. Ara sí, que anem ja directes cap a la una i, com sempre, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I avui tampoc parlarem de pobles. Mira, la veritat és que les dates de Nadal doncs en són diferents, algunes, justament per això, per parlar de tradicions,
tan arrelades i com diu el Joan, d'aquestes que no, no, tenen, no són centenàries, no, són mil·lenàries. I tota la mística i les costums populars que hi ha al voltant del, del final d'any, de la nit,
de, fi d'any.
De la nit de Cap d'Any, en català és Cap d'Any i en castellà és fin de any, fixa-t'hi, eh?
Perquè no, això també és, amb l'horari se defineix clarament.
Sí, sí. En català sempre és tres quarts de la següent hora i l'altre és menys...
Un quart, dos quarts, tres quarts de la següent hora.
Sí, sí.
L'altre sempre és passat...
Restant. Bueno, però sí que és veritat que hi ha moltes dites i moltes tradicions que envolten a la darrera nit de l'any. Algunes, sí, doncs, són fruit de doncs de res, d'invencions, però d'altres sí que són centenàries i mil·lenàries. És una nit màgica, també.
De totes maneres...
Meteorològicament parlant i planetàriament, no, perquè ja sabem que és el 20... La nit de Nadal, la del solstici. O sigui, la de 31 de desembre no hi ha res.
No, no, però... I els mesos també han canviat.
També,
perquè abans també només hi havia 10 mesos, i la cosa era clara, per això no funcionava i es va fer el calendari gregorià.
Clar, però jo em pregunto, quan el van fer, potser està clar que l'any s'havia d'acabar el que és la nit de Nadal, pel solstici realment.
Però no acabava tampoc la nit de Nadal, sinó que el cicle anyal anava des de la sembra a la collita.
Ah, clar.
Marcava.
Val.
L'inici de l'any el marcava la sembra i s'acabava l'any amb la collita. I després, quan hi havien recolectat, sobretot a l'estiu, que havien entrat el gra, que és el que, bàsicament l'aliment bàsic, llavors és quan es lliuraven a la festa, perquè hi havien recolectat i esperaven ja l'arribada de l'any nou, que era la nova sembra.
En aquest sentit, sí, però si fem per disposició planetària o alguna cosa concreta, sí que hauria de ser aquella, perquè és la nit més llarga de l'any, la de desembre, i la de Sant Joan, perquè és la més curta, no? Hauria de ser així, però vaja, és igual. 31 de desembre.
Sí, bé, el que sí que és cert és que avui és el darrer dia hàbil.
Per nosaltres sí, ja no ens tornarem a veure fins l'any que ve.
Exacte. Per tant, vull dir, sí que avui volem fer una mica d'esment a algunes de les tradicions que la darrera nit de l'any tenia lloc al nostre territori, o tenen lloc al nostre territori, a casa nostra. Per tant, vull dir, no tenim cap més dia que per parlar-ne, sinó avui. I llavors, ja que parlem de les tradicions de Cap d'Any, dels grans de raïm, de la sort i tal, doncs bé, antigament això no era així, ni a tot arreu és així, perquè els italians mengen llenties i d'altra gent... Aquí a casa nostra, doncs, cal dir que una de les tradicions consistia en el fet puntual de que al punt de la mitjanit, del darrer dia de l'any, l'avi de la casa tallava una llesca de pa solemnement en presència de tots els altres membres de la família, que es trobaven precisament al voltant de la taula. I mentre resaven la patrona, el patró, qui fos, acomiadaven l'any vell i desitjava un bon any nou a tothom. Aleshores guardava la llesca de pa que havia tallat dins del calaix i ningú podia agafar-la en tot l'any. I la gent creia que aquell pa portava felicitat, salut, prosperitat a la casa i que no faltaria el pa durant tot l'any, perquè era important tenir el pa assegurat.
Era un simbolisme molt potent.
També cal dir que en altres indrets, el mateix que acabem de descriure, ho feien pobles de les Terres de Lleida, l'amo de la casa reunia tota la família i també els mossos al voltant de la llar de foc, i després d'haver llescat el pa i guardar-ne la llesca que hem dit abans, continuava llescant la resta del pa, que eren aquells pans redons d'un quilo, sí, de dos quilos, i en donava una llesca a cada present. Els oferia solemnement. Aquesta cerimònia era interpretada com un bon signe per la gent de la casa i que no els faltaria el menjar en aquell any que s'iniciava. Per exemple, sense anar més lluny, també hi havia, dintre d'aquestes creances i d'aquestes aspiracions de que no faltés el pa a la casa, saber quin temps faria l'any vinent. Uh-huh. I això ho trobem a Tarroja de Segarra, amb el calendari de la ceba.
És que la meteorologia, quan vius de la terra, és molt important.
Exacte.
Eh?
A Tarroja de Segarra, la nit, i encara ho fan avui, el calendari de la ceba, que l'havien fet a molts pobles del nostre territori, i la cosa va així. A les 12 de la nit del 31 de desembre posen 12 talls de ceba, un després de l'altre, amb clofolla i tot, afilerats, i cada tall de ceba correspon a un mes de l'any. El primer tall serà el gener, el segon el febrer, i així fins als 12. Aquests talls de ceba es posen a la serena i amb un pessic de sal al damunt de cada un. I l'endemà al matí es fa, després de mirar-los, el següent raonament. Els talls de ceba que ja no tenen sal, perquè s'ha desfret, correspondran a aquells mesos que seran plujosos. I els talls en què la sal no s'ha desfet vol dir que seran mesos secs. Aquells talls en els quals s'ha desfet un xic la sal, però no tota, vol dir que tindrem mesos amb pluja i mesos secs. I és que quan es viu de la terra, com dius tu, o es viu des del cel, és important saber la realitat que hi haurà a nivell climatològic.
No, no, i escolta, potser ho podríem fer i a veure si plou.
També, aquest és un problema que la gent no sé si se n'està adonant
o no. No, no se n'estem adonant, però és un problema
brutal que hi ha.
Però és un problema molt greu que afecta a tots, rics i pobres, polítics i
cada vegada afectarà més. Ens hem carregat l'equilibri, el sistema del planetari ens l'hem carregat.
Sí.
I aquest equilibri ja desequilibrat fa que, per exemple, no es plogui com abans 3, 4, 5 dies, allò que anava colant, que els pantans estaven plens, que les terres s'estaven assaonant, sinó que ara plou molt breument i de manera torrencial.
Sí, sí.
Ventades, pedregades, cada vegada. Dius, i tot això per què? Pues és que ens hem carregat el planeta, s'està escalfant.
Però fa dies que es diu,
dies,
i no es fa res el que ho ha de fer.
Però jo no sé si seran els fills, els nets o els besnets, però que això hi ha uns canvis brutals que ho acusaran. Sí, sí. Brutal. Bé, m'agradaria també parlar d'una tradició que hi havia, que era el darrer dia de l'any, que passava l'home dels nassos.
Sí, home.
Amb l'home dels nassos, nosaltres això ho hem viscut.
Ui, la de vegades que l'he buscat jo de petit.
Buscàvem, perquè ens deien que avui passava aquell home que tenia tants nassos com dies l'any. I nosaltres ens imaginàvem una persona amb 365 nassos.
Sí, sí, sí.
Quan en aquest dia l'any ja només té un dia.
Sí, sí,
per tant,
sí, sí.
Qualsevol persona podia ser l'home dels nassos.
Jo
no?
Me'n recordo de petit, eh? I està estona allí a la finestra i escolta, a veure...
A veure si passava l'home dels nassos, no?
Sí, sí, me'n recordo.
Mira, per exemple, aquí a Vilanova de Bellpuig, la Quixalla anava a Calpenella per intentar veure l'home dels nassos, que era on es mostrava aquest personatge. Mentre que la Seu d'Urgell, la dèria de veure l'home dels nassos, l'home famós, portava a l'Hotel Mundial. I a Puigverd de Lleida, el lloc era a Cal Bosc. I la Quixalla que l'anava a veure feia pujar i baixar la bona gent de la casa perquè tot el dia estaven trucant. Que hi ha l'home dels nassos, que hi ha l'home dels nassos. I una de les tradicions també ja desaparegudes és que a llocs de muntanya, per tal de salvaguardar la demografia, avui tenia lloc els aparellaments per sorteig. I la darrera nit de l'any, que la gent quedava aïllada a causa de la neu, el secretari, amb una barretina, posava el nom de tots els nois solters i el d'altre el de totes les noies solteres. I treia un i l'altre. I així feien els aparellaments per sorteig.
Estil loteria, vinga.
Estil loteria.
I no el podien tornar, no?
Sí, sí.
Ah,
cal
sí.
dir que vivien experimentant des de la nit de fi d'any o del cap d'any fins al dia de Reis. I el dia de Reis havien de decidir si es casaven o no es casaven.
Bueno.
O esperaven l'aparellament de l'any vinent.
Però sí, val, perfecte. Però si podien opinar i no s'obligava ningú, mira, no ho trobo tan malament.
Bé,
no,
clar, és que dintre d'un aparellament també hi havia casos curiosos. Perquè, per exemple, amb una noia de 20 anys li podia tocar un senyor de 50
o 60.
Clar,
o sigui, era gent sense parella.
Exacte. Per tant, d'aquí ens ha sortit moltes cançons, no?
Sí, sí, sí.
I dites, que diu, el meu pare m'ha casat amb un vell de 50 anys. Avui, una persona de 50 anys és una persona jove. Encara,
igual el pare al que fa referència era més jove, fins i tot.
Llavors, vull dir, clar, era... O sigui que són aquelles tradicions que... I no sols a muntanya, sinó que pobles com Age, juguem a casar i altres poblacions...
Bueno, jo tot això dic que s'ha de posar el marc a tot això, perquè ara pot haver gent que es posi les mans al cap i, oi, què feien? No, escolti, que eren pobles que es quedaven aïllats... Que es podia fer d'una altra manera? Segurament es podia fer d'una altra manera, però es feia així i tenia el seu perquè, no de caprici.
I és que els temps han canviat,
sí.
I vull dir, no podem jutjar amb la mirada d'avui uns fets que van passar fa uns anys i de la manera de viure d'aquella època.
És que no ho podem fer, perquè si no d'aquí uns anys ens poden jutjar nosaltres.
Però ho fem.
Sí, sí, però ens poden jutjar nosaltres d'aquí uns anys i també Déu-n'hi-do el que fem.
Sí, sí, sí. Molt bé,
Joan,
desitjar als nostres oïdors una bona d'any.
Tu ets de raïm?
Bé, no sé si em tocarà raïm, llenties o cigrons, no ho sé. El que importa...
Però vull dir, tu ets capaç de cada campanada empassar-te un raïm?
Sí, 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 segur. A l'acabar les 12 campanades s'acaben els 12 grans de raïm.
Pues a mi em costa, eh? Jo reconec que me'ls trio petits, ja. Em costa molt.
Ja, a veure, també és fer una mica de trampa, però hi ha aquests... No, hi ha aquests raïms que venen amb
els anys. Els petets, aquests que ja venen sense res.
Sense pela i sense...
Home, ja, però...
I sense el pinyol.
Home, d'aquí molts anys potser sí, però ara encara no. Encara no. Joan, escolta, ja ho vam dir, però ara sí, ho vam dir ja per Nadal, però sí que el 2018 arribi, com dèiem, amb pau, amb salut i amb serenor. Ja ho sé que això és un tòpic, però jo crec que ho necessitem més que mai.
Necessitem posar el cor en pau.
Jo crec que més que mai, eh?
Perquè la pau no s'assoleix mai per exigències.
No, no.
La pau s'assoleix per tenir el cor en pau i transmetre-ho els del costat, i si els del costat posen també el seu cor en pau i ho transmeten al del costat, això és una taca d'oli que s'anirà estenent, però mai per exigències.
Joan, ens veiem l'any que ve. Una bon any,
bona entrada d'any i fins
l'any que ve.
Exacte.
Doncs apa, que arribem a la una, busquem la darrera hora informativa i després tornem amb la Nacional 240.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos lleva hasta Egipto, donde aumenta la tragedia. Un atentado terrorista contra una iglesia cristiana al sureste del Cairo deja al menos 10 muertos. Más datos, Lorena Fernández.
Entre esos 10 muertos está confirmado que hay 2 militares y un oficial de la policía egipcios. También el conserje de la iglesia y uno de los 2 atacantes. El ataque se ha producido esta mañana contra la iglesia de Mar de Mina, en el barrio de Elwan, al sur del Cairo. Además de los 10 muertos, hay 5 heridos. Uno de los 2 atacantes fue abatido después de que ambos intentaran irrumpir en la iglesia y abrieran fuego a las puertas de la misma cuando se les impidió la entrada. El otro está herido y ha sido detenido. Ambos llevaban explosivos encima. Las iglesias cristianas son objetivo de los terroristas, especialmente en los periodos del año de mayor celebración para los cristianos. Uno de los más mortíferos de este 2017 fue el del Domingo de Ramos contra 2 iglesias. Entonces murieron 40 fieles.
De vuelta a casa, la situación en Cataluña, los distintos escenarios que han dejado las elecciones del 21 de diciembre marcan la comparecencia del presidente del gobierno prevista para esta hora. Es el balance del año de Mariano Rajoy tras la reunión del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional. María Daván.
Pues todo está preparado ya en este salón de tapices del Palacio de la Moncloa para esa comparecencia de Mariano Rajoy, comparecencia posterior a un Consejo de Ministros que así es aumentado el salario mínimo hasta los 735 euros al mes por 14 pagas y ha revalorizado las pensiones un 0,25%, el mínimo que recoge la ley. En el plano político, el presidente reiterará su mano tendida al próximo gobierno catalán para normalizar la situación y no seguir perjudicando a nuestra economía.
En el PSOE han preferido hacer su propio balance del año antes de escuchar al presidente del gobierno. Lo ha hecho el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos. ¿Qué ha dicho Alberto Escalante?
Está diciendo José Luis Ábalos que es un balance muy crítico del gobierno. Lo resume en un doble fracaso: la fractura territorial en Cataluña, que no ha sabido gestionar hasta que ha estallado, y la fractura social provocada, dice, con la colaboración de Ciudadanos.
Es un gobierno que todavía se encuentra con el síndrome de gobierno en funciones. Parece que no ha superado este trauma y está siempre a la espera de un momento electoral que le permita salir de esta situación. Y por lo tanto, a la espera de este momento, no hace frente a ningún problema concreto, puntual, pero tampoco estructural.
José Luis Ábalos asegura que para el PSOE ha sido un año muy intenso, con algunos traumas en el que han dado una gran lección democrática y se han reencontrado con sus orígenes y valores.
Y te estamos contando los detalles de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que les lleva la pista sobre la desaparición de Diana Kerr, a la que se le perdió precisamente la pista en agosto de 2016. Hay 2 detenidos, una pareja, al hombre se le investiga por una presunta agresión sexual a una joven y podría estar implicado, como decimos, en la desaparición de Diana Kerr en Apobra do Caramiñal. Tenemos una última hora en Málaga. Ha aparecido muerto uno de los inmigrantes internos en la cárcel de Archidona, utilizada como centro para extranjeros. Los responsables de Interior investigan este caso. En la cárcel de Archidona hay más de 500 inmigrantes.
Estar informado.
Y en deportes, Hazard se deja querer por el Real Madrid y lo hace Erik Frade a través de su padre.
Todo vale. Thierry, el padre del mediapunta belga de 26 años, el del Chelsea, ha declarado en el diario de su país, Le Soir, que su hijo Eden ha rechazado una oferta de renovación del club inglés para poder atender, si llega el caso, un interés del Real Madrid, donde se vería muy bien, aunque matiza el padre de Hazard que ahora mismo no hay nada. Sí que existe el interés por el portero del Athletic, Kepa, en el Real Madrid. Anoche, en el partidazo de COPE, contamos la margarita de cifras que deshoja el futbolista del Athletic. 5 años de contrato ofrecen los bilbaínos por 6 el Real Madrid. La ficha es parecida en ambos casos, en torno a los 2,5 millones de euros. Parece que el gran freno es la cláusula de rescisión que quiere imponer el Athletic. 60 millones cuando Kepa exige que no pase de 30 para no bloquear una hipotética salida en verano. El Atlético de Madrid, después de entrenar, se marchará a primera hora de la tarde a Alejandría, Egipto, donde mañana va a disputar un amistoso benéfico con el Al-Ahly. Entre los que hoy regresan al trabajo está el Valencia. El club che ya ha confirmado de manera oficial que lo va a hacer sin su entrenador Marcelino García Toral, que por prescripción médica sigue de reposo tras el accidente de tráfico que sufrió en La Rioja la noche del día 23 de diciembre. Fuera del fútbol destacamos la Euroliga de baloncesto. Anoche ganaron los tres españoles que jugaron, Real Madrid, Valencia y Unicaja. Hoy a las 6, Hinki-Barça en Rusia, y a las 8:30 en Vitoria, Baskonia-CSK.
Gracias, Eri. Seguimos en Mediodía Cope.
Sapa que estem ja informats i obrim la Nacional 240, un servidor des de Lleida, Ricard Álvarez.
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal, Ricard?
Hola.
Com estàs? Escolta, t'enyorava.
Mira, saps que no hem fet allò que vam dir que podíem fer, però que no hem fet?
Què no hem fet?
Pesar-nos.
No, no, no.
Pesar-nos abans i després.
Ah, no, jo això dubto que jo et digués que ho faria, eh? O sigui, si tens la gravació me la poses,
no,
però
no,
jo
no,
ho dubto.
No, no t'ho vaig arribar a proposar per això.
Ah, no, no, no.
Vaig
no.
Vaig pensar de dir-te-ho, però no ho vam acabar...
Això no s'ha de fer. Que penes a la vida ja en tenim protes. No, 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 no. Jo penso disfrutar del Nadal, a veure, amb mesura, però disfrutaré. Home, ja, després
sí.
Ja en parlarem.
I tant. Aviam, es pot disfrutar també sense passar-se, eh? Però...
Home, clar, vaja, d'això es tracta.
És difícil, eh? A vegades costa.
És que les tentacions són massa.
Són nombroses, nombrosíssimes.
Massa,
som.
Massa.
Sí, sí, sí.
Per tot arreu.
Escolta, per cert, la teva padrina et va fer el dinar.
La sopa de peix,
sopa.
Sí, senyor. Sí, senyor,
recordo,
encara...
Eh?
Home, i tant. És que jo, és que l'estava esperant. De fet, em vaig endur un pot després perquè em va sobrar. Sí que felicitat màxima.
Molt bé. Escolta, que anem ja a punt, directes cap al final d'any, cap al 31 de desembre del 2017, però avui, que encara és dia 29, anem a fer propostes, eh? Perquè la gent acabi de gaudir el cap de setmana.
Sí, perquè a mi m'agrada molt aquesta fórmula de que caigui la cosa amb diumenge a la nit, no?
Sí,
allò,
sí,
la nit de Nadal 24, ara... És que aprofites més el cap de setmana.
Però vols dir que això de... No sé, eh? Ja ho hem fet alguna vegada, però començar l'any amb dilluns...
No, no està malament.
A veure què tal.
No està malament. Bueno, comptant veure... que és festa, és dilluns, però
sí,
és festa...
Sí, això sí,
ja...
això sí.
Però escolta, com que abans de que arribi el moment aquest de la majoria de gent, doncs, sopar a casa o sopar fora, però bé, tenir ja un compromís ens dona temps a fer coses.
A veure,
llavors,
proposem.
Mira, jo et faig una proposta per aquest dissabte 30, és un pessebre, però és un pessebre molt peculiar, eh? Ara m'estarà dient la gent, clar, mira, com tots els que fan a tot arreu. No. Mira, us n'heu d'anar fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. És el pessebre dels estels, val? Compleixen 20 anys aquest any a més i l'han fet més gran i més especial encara. Ens traslladem fins a Castelló, un poblet medieval entre les muntanyes, a la vora de Vandellòs, que està deshabitat des de meitat del segle XX. I el que fan és reviure'l cada Nadal.
Oh.
El poble sencer es converteix en l'escenari d'aquest pessebre amb les llums. La veritat és que el passeig amb les llums és preciós. I aquest any, a més, com per celebrar aquests 20 anys, doncs obriran algunes de les cases que estan en peu encara però que no es podien visitar. I aquest any, per exemple, es podrà entrar a Cal Santo, que és una de les cases més grans del poble i que encara podrem veure doncs, el menjador o la cuina tal i com eren, no? Per tant, jo crec que és una oportunitat única, no? Perquè això només passa al Nadal, de visitar aquest poble, no? Que revisqui. Teniu més informació d'horaris i d'entrades a www.masiacastelló.cat, masiacastelló.cat, que és l'associació que s'encarrega de reviure aquest poble cada Nadal.
Ei, doncs m'ha agradat aquesta, eh?
Home, clar, jo sempre ho faig pensant
aquesta.
Molt en tu, clar.
Mira, i escolta, doncs jo tinc un altre pessebre.
A
apa,
veure,
vinga.
On?
El que passa que ja l'han fet molts dies, encara ens queda demà, dia 30, i el proper dia 6 de gener... Des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre al Picat, que és una població que hi ha a 8 quilòmetres de la ciutat de Lleida. És un pessebre monumental, que és, com és habitual, perquè ja fa bastants anys que el fan, preparen al voltant d'aquestes festes nadalenques que han preparat, de fet. I ho fan les famílies Baguer, Massaners i Ribau París. És un pessebre monumental. L'entrada és gratuïta, amb aportació voluntària, i ja us dic que es pot gaudir des del passat 16 de desembre, però encara ens queda per gaudir-lo, doncs demà dia 30, que pot ser un bon dia, i si no, el 6 de gener, després d'haver obert els regals del Dia de Reis i tot plegat...
Després del tortell, per baixar
clar,
una mica...
Sí,
no?
Perquè és a la tarda.
Per baixar...
De 6 a 8 de la tarda us atenseu al Picat i podeu visitar aquest pessebre monumental. I et parlo de música, també, mira.
Ah,
et parlo de música, per demà, també. Per demà dissabte, a les 8 del vespre, i a Cervera, hi ha un concert de gospel. Concert de gospel Viu Choir.
Molt bé.
No, ah, doncs no sé si es pronuncia bé. Viuchoy.
A Cervera, eh?
A Cervera.
Molt repartidet.
Sí, sí, sí. És, està, forma part del cicle de concerts de Nadal, però no sé, jo sé... Gospel durant tot l'any entra bé, però ara a l'època de Nadal, com a que el gospel agrada una mica més, no
sí,
sé.
Sí, 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 molt bona opció, eh? Així, per aquest dia tonto, aquest dissabte.
Demà a les 8, eh? Demà a les 8. Escolta, fem una pausa.
Molt curta, eh?
I parlem de cine.
Vinga.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Se acabó, estoy de hacer colas hasta aquí. Limpiar y aguantar olores no es pa' mí. No tengo ni idea de qué hacer. Preparar pescado sin sufrir se acabó. Ahora he descubierto aquí nada más. Meto al microondas y a disfrutar. Comer pescado es todo un placer. Como triunfo con Águila Mar.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-92-12 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Pasa la fiesta de fin de año más loca. Este domingo, desde las 11 de la noche, Bravo por 2018. La Nochevieja más disparatada en COPE con Agustín Bravo.
Humor, música, historias entretenidas, la excusa perfecta para decirles a tus amigos que la noche más larga del año te quedas en casa.
La Nochevieja, donde no te faltará de nada para divertirte.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mònica, ara sí, ja que parlem de cine, és sí. la darrera actualització de cartellera de l'any 2017.
És veritat, hi ha sí. estrenes encara aquest cap de setmana?
A veure, clar, encara n'hi ha, i suposo que ara venen... Bueno, o venen, o han vingut, o estan a punt de venir les fortes, no?, que hi ha els Òscar aviat.
Ah, no sé, a veure, que ens ho digui la Laura.
Laura González.
Hola, bona tarda.
Quan és els Òscar? És al febrer, no?
Al març, crec que és la primera setmana de març, aquest any.
Al març, imagina't.
Sí, sí.
Però bueno, ja, això no vol dir... Bueno, sí, han d'apurar si no han estrenat alguna cosa, no?
Clar, suposo.
Sí, però aquí a vegades les rebem l'any vinent, o sigui, com va passar l'any passat, per exemple, amb La La Land era dels Oscars 2016, però aquí la vam veure al gener del 2017, ja.
I això que ara s'ha agilitzat tot, eh? Tot més.
Bueno, però encara arribem amb retras.
Has anat al cine, Laura?
Sí, he anat al cine.
Què has vist?
Vaig anar a veure El autor, amb el Javier Gutiérrez, que està espectacular, i Columbus, que és una pel·lícula, bueno, que té, us la vaig explicar una mica la setmana passada, que té com a un rerefons sobre l'arquitectura de la ciutat de Columbus, no? De com, de la capacitat de l'arquitectura de fer-nos sentir bé, o de fer-nos sentir. Sí, sí, està molt bé, té una fotografia molt xula, però la pel·lícula, bueno... No passa res en tota la pel·lícula.
Bueno, molt bé.
És com anar a un museu.
M'has convençut, eh? Sí, sí.
Bueno, hi ha gent que li agraden les pel·lícules contemplatives. Bueno, no ho sé.
Molt bé. Anem a per les estrenes, va.
Doncs
que
bé.
Ens ha de quedar temps que has fet com un experiment sociològic.
Sí. Sí, he sortit al carrer a part d'anar al cine.
Però això ho farem al final, eh?
Molt bé. Doncs bé, les estrenes d'aquesta setmana, començaré per la supergran estrena, que és una superproducció de cinema familiar basada en el món del circ que va fascinar el públic durant el segle XIX. Més concretament, parla de la història biogràfica del Phineas Taylor Barnum, que va ser el fundador del Wrigley Bros. Barnum and Bailey Circus, que va ser conegut com el millor espectacle del món en la seva època. És una pel·lícula amb molta llum, amb molt colorido, música, dansa i acrobàcies que tenen lloc a la pantalla, on sobretot enlluerna un magnífic Hugh Jackman.
Que s'ha vist el tràiler.
Els anys 50, anys 60, no?
Sí.
30,
bueno, t'explico una mica. És que s'estrena la tercera part de Pitch Perfect, que és un musical a càrrec de Las Velas de Bardem, que estan capitanejades per una actriu que es diu Anna Kendrick, que canta molt bé, i que, bueno, tornen aquesta a sonar molt meravelloses en aquesta tercera part. Aquesta banda sonora és de la segona, em penso, i bueno, Las Velas de Bardem, que són els protagonistes d'aquestes històries.
De Bardem, no de Bardem.
Sí, no, de Bardem. Canten en principi músiques dels anys 50, però tot a capella. Tot el que esteu sentint aquí de fondo són únicament veus femenines, vale? Inclús la percussió i tal. Bueno, en aquesta última pel·lícula de la saga, doncs, la trama té lloc després de que a la segona guanyessin el campionat del món de grups vocals. Llavors, Las Velas, després d'això, separen i descobreixen que fer-se un lloc en el món de la música, doncs, és complicat. I els hi sorgeix la possibilitat de reunir-se per fer un tour a l'estranger. Oportunitat que no poden deixar passar. I podreu gaudir-les en aquesta última pel·lícula.
Això està dins de la banda sonora, no? Tot,
sí, sí, sí.
La
sí, sí. És molt xula, la veritat és que com a musical a mi m'agrada, no em desagrada. Eh? Tindrem també The Disaster Artist, vale? Que és un aclamat film de cinema sobre cinema, que és l'adaptació d'un llibre escrit per Greg Sestero, a qui dona vida Dave Franco, que parla sobre la producció de la que es considera la pitjor pel·lícula de la història, anomenada The Room, i rodada l'any 2003. The Room va ser guionitzada, dirigida i interpretada per Tommy Wiseau, que la pell del que es posa el James Franco, que és el germà del Dave Franco. I bé, la pel·lícula, bueno, explicava la vida quotidiana d'un noi que, bueno, fa un intent de cinema realitat d'aquests que avorria l'audiència fins al punt que demanaven que se'ls retornessin els diners de l'entrada, inclús durant els primers 30 minuts de metratge. No obstant, que aquesta està basada en la pitjor pel·lícula de història, aquesta comèdia, la nova, la de ara, el Disaster Artist, sembla que recollirà grans èxits. De fet, va aconseguir la Conxa de Plata al Festival de Venècia.
Si ho fessin avui en dia, això no sé.
T'anava a dir, home, jo més d'una reclamaria els diners, eh?
Però els 30 minuts ja es veu, eh?
Ui, tant, i els 10.
Ja. Home, aquesta pel·lícula, que diuen que és la pitjor, és del 2003, vull dir, tampoc és tan enrere en la història.
No.
Bé, tindrem també El Arte de l'Amistat.
Espera, d'on surt això que sona?
Això forma part de la banda sonora de El jove Sherlock Holmes, o coneguda també com El secreto de la piràmide. És una banda sonora escrita per Bruce Broughton, que no és gaire conegut, però que permet una orquestració brutal. I és una pel·lícula que és considerada també pel·lícula de Nadal, perquè tot i que va sobre Sherlock Holmes, bueno, pues passa en èpoques nadalenques. Té uns efectes d'animació en una de les escenes que el va fer Ray Harryhausen, que va ser un dels pioners en el tema de l'animació, i és molt xula la pel·lícula. De fet, la projectaran en alguns cines arreu de Catalunya, i si teniu l'oportunitat, aneu-la a veure. Molt. El secreto de la piràmide. És així molt Spielberg.
Que jo he anat al cine, eh?
Ui, ah, sí? Què vas anar a veure?
Jo vaig anar a veure Ferdinand.
Ai, què tal?
Ei, doncs, escolta, em va agradar molt més del que em pensava.
Veus que bé.
I Coco l'has anat a veure?
No, encara no.
Ai, jo tampoc.
Aneu, si us plau.
No, la de Ferdinand, de veritat que és una pel·li per tota la família, no només pels nens. Els nens l'enganxen i la viuen bé, però els grans també, eh? Està bé, està molt bé.
Doncs bé, ja que som a Gran Bretanya, amb Sherlock Holmes, us explico la estrena britànica d'aquesta setmana, que es diu El Arte de l'Amistat. És un film biogràfic sobre l'artista i escultor suís Alberto Giacometti. I aquesta pel·lícula està dirigida per Stanley Tucci, que és un actor. Normalment estem acostumats a veure l'actor. La trama se centra a l'any 1964, quan Giacometti va convidar el crític d'art i escriptor nord-americà James Lord a posar per amb ell en el que va acabar sent un dels millors retrats de l'artista. Podrem gaudir, doncs, aquí en aquesta pel·lícula del grandíssim Jeffrey Rush, que m'encanta, en la pell d'un artista indisciplinat i amb poca concentració, que farà perdre els nervis al model i potser també fa perdre els nervis al públic. Qui sap? L'haurem d'anar a veure.
Estava buscant... Jo tinc moltes ganes de veure aquesta, per cert, sobretot per Jeffrey Rush. Estava buscant Stanley Tucci, que no sabia quina cara tenia, i és d'aquestes persones que veus la foto i dius, ah, clar!
És un secundari de luxe.
Si ho ha fet tot, ho ha fet tot,
sí,
clar.
Sí. Jo, de fet, el recordo molt al Diablo viste de Prada,
clar, sí,
que
sí,
fa de la gent. Bé, també tindrem una pel·lícula, una estrena francesa, Una bolsa de caniques, també basada en un llibre, en el best-seller autobiogràfic de Joseph Joffo, que, bueno, que explica com va fugir del París de l'ocupació nazi quan era un nen jueu, no? Allí amb el seu germà. La Segona Guerra Mundial, els nazis, els nens jueus fugints, bueno, són temes que ja hem vist en moltes pel·lícules, però aquesta és diferent, perquè ni compta amb la comèdia subtil i delicada de la italiana La vida és bella, ni mostra el drama i els camps de concentració d'altres films que tenen com a rerefons aquest conflicte bèl·lic. A Una bolsa de caniques, bueno, és una versió preciosista d'un moment històric, centrant sobretot el seu discurs en una societat que està condemnada a seguir endavant. I la crítica l'ha deixat bastant bé.
Jo estava mirant ara també la foto.
Ja que sí, aquest...
Però primer m'ha costat, eh? Però després hi ha una foto de més jove que dic, ah, sí, sí, és veritat. No sabria dir on l'he vist, però sí que és veritat.
Sí, sí, l'hem vist a Stan Litucci a tot arreu.
Stan Litucci.
Bueno, a mi, bueno, jo recordo l'honor dels Pritzi, l'honor de los Pritzi, no?
Uh-huh. Ui, però això sí, fa dies, eh?
Bueno, sí.
Amb Angelica Houston i Robert De Niro. Ah,
Jack Nicholson.
Sí, correcte. Després tindrem també dos estrenes alemanes. Una es diu Fukushima Mon Amour, que aquí penso que l'han traduït com a Recuerdos de Fukushima. Però
Fukushima,
bueno,
no és la central nuclear que va explotar a Japó?
Sí, ah. Però és una pel·lícula alemana, t'explico. Aquesta pel·lícula es revela com una pel·lícula intimista, dramàtica, però alhora molt vitalista, no? Contrasta el missatge amb una posada en pantalla en blanc i negre. Ens parla d'una jove, una jove alemanya que viatja al Japó amb la intenció d'oferir ajuda en aquesta zona afectada pel terratrèmol i posterior incident nuclear que va sacsejar Fukushima el 2011. Allí coneix a Satoma, que és l'última geisha de la regió i que viu en les ruïnes de la seva antiga casa a la zona d'exclusió. Així comencen entre les dues una amistat, entre dues dones que són superdiferents, però que les dues viuen ancorades en el passat i s'hauran d'ajudar mútuament per aprendre a alliberar-se dels sentiments de culpa i la càrrega dels records.
Caram.
Pinta molt bé la pel·lícula.
I és alemana,
Sí. I la comèdia de la setmana també és alemana.
Ah, sí?
Sí.
La meva...
Bueno, no ho sé. És una comèdia sobre dues dones, també, que estan obligades a conviure en un àtic a Nova York. Una és model, l'altra intel·lectual, per amb una prima l'estil i per a l'altra la comoditat. Una té una gran carrera professional i l'altra, doncs, gaudeix de ser mare soltera. L'únic que la Jada i la Maria tenen en comú és el seu exmarit, el Nick. La pel·lícula es diu Llavors, olvídate de Nick. Nick ha deixat a la seva segona esposa per una noia més jove i la primera i la segona llavors han d'ajuntar forces i es veuen enfrontades perquè amb dues es consideren les legítimes propietaris del pis, però bueno, formen una comèdia una mica fàcil de contrastos en la convivència. Pot estar bé.
Julia, és música de resum anual?
Sí.
Millors pel·lícules del 2017, perquè aquí m'ha ficat el titular aquí la Laura.
Te les dic jo, les meves, ¿vale? A mi, per exemple, em va agradar molt Dunkerque. Logan, trobo que és un superregal, ja que és una pel·lícula de superherois, però també és cinema negre i me va encantar. Blade Runner 2049, després d'una llarga reflexió, per mi ha sigut la millor. També va estar molt bé Déjame Salir, és un thriller que me va tenir en vilo allí tot el rato.
Perdona, jo aquell ja no vaig superar ni el tràiler d'aquella pel·lícula.
ja ho sé. La Guerra del Planeta de los Simios també em va agradar força, és així d'aventures. Després Julia East, que... és un producte força original, a mi em va agradar. Lady Macbeth, la britànica, molta força, molt femenina. La La Land, que és la que sentim la banda sonora. Mother, quan la vaig acabar d'entendre al cap de mes i mig, també em va agradar
aquesta
força.
Quasi no entra al recull de 2017.
Quasi. Després la de Su Mejor Història, que és una pel·lícula britànica, també em va agradar molt. M'ho vaig passar superbé al cine veient Kong, La Isla Calavera. També La Gran Muralla, que són dos pel·lícules així d'acció, molt visuals, tal.
I ja està.
Com a originals, me va agradar Pieles i Colossal, que són dos produccions, bueno, una és del Nacho Vigalondo i l'altra és de l'Eduardo Casanova. I què
I
més?
Ja no n'hi ha cap més, no?
Sí que n'hi ha. Documentals, per mi Dancer va ser el millor. I això que no he vist, Dancing Beethoven, eh? Però bueno. I com a pel·lícules d'animació, doncs La Tortuga Roja, està bastant bé.
Aquesta et va agradar?
Sí, no em va disgustar.
Jo la vaig veure perquè em van dir que si els premis, que si la història, vinga.
Ja, no, a tu et va fer.
És molt lenta.
Ja, és que no és
una
animació per nens.
Quan dic que és molt lenta, és molt, molt lenta.
No és per nens.
No està mal, eh?
És contemplativa.
Bueno, al final no s'entén. Jo no la vaig acabar d'entendre, crec.
Pues l'has de tornar a veure, Ricard. Bueno, i per vosaltres què? Què ha sigut les millors?
Atenció, perquè la gran novetat, Mònica Carrasco, és que no ha dit Star Wars a la llista.
Oh, per què?
Ahà, ahí anava, ahí anava.
No, no la considero una bona pel·lícula.
Oh. Oh.
Bueno, mira, doncs això diu molt a favor de la Laura, perquè sabent com és ella de fan de la saga, reconeix les mancances, o sigui que això, molt bé, Laura, t'aplaudeixo.
L'he de tornar a veure, l'he de tornar a veure.
A veure, sí, a veure. A mi no cal que m'ho pregunteu, que no me'n recordo de cap pel·lícula, jo.
Ui. Home, te'n recordes de Ferdinand, que la vas veure,
bueno,
ara.
Bueno, Ferdinand, sí, clar, perquè la vaig veure la setmana passada. Mònica Carrasco,
jo,
fins on la teva
jo
memòria...
Jo m'acabo d'adonar que he anat molt poc al cine aquest any, això no m'agrada, o sigui que és un propòsit de 2018. Jo em quedaria amb tres, suposo. La La Land, Coco, i estiu 1993.
Molt bé, doncs jo he sortit al carrer i també li he preguntat a la gent quines eren les seves 5 pel·lícules preferides de l'any.
Per mi les millors pel·lícules d'aquest any han set Sierra Nevada, Columbus, Julie East, El viajante i El sacrifici del ciervo sagrado.
Per mi les millors pel·lícules del 2017 han estat Sacrifici d'un ciervo sagrado, Wonder, Estiu de 1993, La La Land i m'ha sorprès ara també Columbus.
Del 2017, de les pel·lícules que més m'han agradat, en aquest ordre potser diria La La Land, La vida de Calabacín, Múltiple, El secreto de Marrowbone i Perfectos desconocidos. I també em van agradar molt Spider-Man, l'última de Spider-Man, i Baby Driver. Gràcies.
Les que més m'han agradat són El secreto de Marrowbone, Baby Driver, La guerra del planeta de los simios, Columbus, Wonder, sí.
Però a veure, fes-me memòria, quina és aquesta de Columbus?
La que vaig anar a veure ahir, aquesta que t'he dit, de l'arquitectura.
Ah, és vale. Que és molt nova, és molt nova, és clar. Molt nova. Hi ha anat a un cine de gent que veu Columbus.
Claro, jo la vaig veure, però...
Sí, però ho ha preguntat ara al desembre, final d'any, i tots l'han anomenat, eh?
Perquè la gent és la que té més fresca.
I per això també, clar, Coco està a la meva eterna.
No, però una de les que has dit tu, Mònica, també has coincidit, la de l'estiu del 1900 no sé què.
1993.
Aquesta.
Sí. I La La Land, jo crec que també molta gent, eh?
Sí,
que La La Land
sí.
Era amor i odi, no? Jo crec que a parts iguals per molta gent. A mi em va encantar.
És un musical, sí,
aquesta. Jo vaig sortir d'allà flotant, mira què us dic.
Jo no l'he vist, però sé que no m'agradarà.
Ai, Ricard.
Això no ho pots dir.
Bueno, no ho puc dir, tens raó, però els musicals no em solen agradar.
És que això no, l'has de veure.
Saps quin és l'únic musical que m'ha agradat?
Gris.
No. Rocco Feiges.
Rocco Feiges.
Sí. Com a pel·lícula és fluixa, però mira, la música que toquen està bé, és rock.
Ai, m'encanta Tom Cruise amb aquella pel·lícula. M'encanta Tom Cruise a tot arreu, la veritat és que no puc mentir.
Bueno, Laura González, escolta, propòsit d'any nou, anar cada setmana al cine, eh?
Bueno, ja anar cada setmana al cine, fer més esport... menjar menys.
També, però escolta, jo te deia de coses del cinema, la resta, doncs ja tu mateixa.
Molt bé.
Escolta, bona entrada i sortida d'any.
Molt bé, igualment, aneu al cine.
Que vagi bé, Laura, gràcies.
No sapa, Mònica.
Ho hem de deixar aquí. Escolta, que se'ns acaba 2017, no m'ho puc creure.
Sí, ja està això.
Mare meva,
ja
escolta, doncs passa-ho molt bé, que ho passi molt bé tothom. Igual. Celebrem, que s'ha de celebrar tot, la sortida d'any, l'entrada, tot.
I tant que sí. Una abraçada, Mònica.
Una abraçada.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Són les festes de Nadal. Temps de vacances, temps d'oci i sobretot temps de família. Quina millor manera de disfrutar de tot aquest temps gaudint dels plats casolans nadalencs que et proposa el Tiberi de la Roser. Encomana els teus plats de Nadal al Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 de Lleida o truca'ns al 973 28 95 20.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara, amb la teva compra, pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Ara sí, ja, per nosaltres, avui, el que és la programació local que toca a la seva fi d'aquest any 2017, i tancarem... Home, mira, jo, de veritat, ara no ho dic perquè les tingui al davant, però si hagués de triar un espai amb el que tancar l'any, allò per dir que em quedi un bon gust de boca, doncs, com no, amb l'Espai Groc. Mira, aquest any ha caigut així, el darrer espai amb divendres, l'any acaba amb diumenge, i també l'any següent comença amb dilluns, que no sé si això anirà bé o no anirà bé, però vaja. Avui estan amb nosaltres la Maribel Tos, directora del CaixaForum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
L'Antònia ja ens va dir que no vindria, i la Marta i el Llorenç que no ho tenien clar. Per tant, bé que al final tampoc s'han pogut escapar. De totes maneres, em consta, Puri i Maribel, que fins ahir i avui mateix seguiu programant i treballant amb la programació ja del 2018 i fins i tot del 2019.
Doncs sí, així és. Vull dir que ara nosaltres ja portem el calendari... sobre avançat. La taula tenim el calendari del 2019, no del 18. El 18 gairebé...
Ja ha passat.
Ja ha passat.
És una feinada, això també, de treballar amb calendari tan avançat.
Doncs sí, sí. La veritat és que... clar, has de fer un esforç important, no?, d'imaginació, també.
Però ja és la... No sé, Puri, si tu opines el mateix. És la dinàmica en la qual estem immersos nosaltres,
sí,
ja.
Sí, sí. Nosaltres vivim, no vivim el dia a dia.
No, vivim el l'any futur. A l'any.
Això, per això, a vegades, i m'he fixat, perquè vegeu que puc venir poc, però vaig venint, i amb algun espectacle al CaixaForum o a l'Auditori, alguna vegada veus a la Maribel... que entre a l'espectacle, s'asseu a la darrera butaca, s'asseu i mire, i és com si, sigui, jo no hi soc al seu cap, però és com si digués, vale, fora ara històries de rutines i tal, i em vaig a concentrar en aquest espectacle que vaig programar fa un any. O a la Puri Terrado, que també la veig, que es fica allí al darrere de tot, al lateral dret, s'asseu i gaudeix de l'espectacle i diu, escolta, vale, sí, fa un moment estava al despatx programant per l'agost de l'any 2023, per dir-ho d'una manera, no
home,
tant,
tant, ja no,
no tant,
però,
sí, però vull dir que ara m'assec i allò que vaig fer fa un any, ara ho gaudeixo.
Sí, sí.
Suposo que sí, és així, eh?
Sí.
A més s'ha de fer, perquè si no malament, eh? Sí. Molt bé, escolta, que arribem a final d'any i Maribel, al CaixaForum, vosaltres, menys dos dates que ja teniu marcades al calendari d'aquest any, de l'any que ve i de l'altre, que són el dia 1 de gener i el 6 de gener,
sí?
Que sí, que aquells dos dies tanquen, exceptuant aquells dos dies, estan tota la resta de dies oberts. I molts d'aquests dies amb activitats, però a més, tots, i aquest sí que ho dic, tots, amb l'exposició de la pintura flamenca i holandesa disponible perquè la gent la pugui visitar de manera lliure i gratuïta.
Sí, així és. Com hem anat repetint en diverses ocasions, doncs, fins al dia 14 doncs, de gener, es pot visitar doncs, a CaixaForum Lleida aquesta magnífica doncs, exposició, una oportunitat única per descobrir la pintura flamenca del segle XVI i XVII, i bueno, una verdadera doncs, exposició que d'alguna manera reflecteix el segle d'or doncs, de la pintura doncs, europea. I per dinamitzar doncs, aquesta exposició doncs, hem organitzat doncs, un ventall doncs, ampli de visites guiades i activitats. Sí, doncs, recordar que cada dissabte a 6:45 doncs, oferim doncs, la visita guiada adreçada doncs, al públic general. I llavors jo sí que d'alguna manera recomanaria doncs, al públic que si té la intenció de venir que d'alguna manera doncs, vingués i adquirís doncs, la localitat, perquè aquests dies sí que és cert que estem rebent doncs, una afluència gran de visitants, no? Precisament per això, no? Perquè queden pocs dies per concloure doncs, aquesta exposició.
O sigui, des del primer dia que diem no cal que us espereu al darrer moment, però bé és cert que jo fa dues setmanes que la vaig visitar per primera vegada també l'exposició, sí. Vull dir que a vegades tampoc val a dir allò que no he tingut temps, si l'hagués buscat segurament l'hagués trobat, però mira, no s'ha quadrat agendes i històries. Per tant, qualsevol moment és bo, però tampoc el que ens esperem al darrer dia, perquè si no, ens podem trobar que, per exemple, l'activitat que vulguem, com que totes les activitats lògicament tenen un límit d'afluència, doncs ens trobem que doncs, la visita guiada no la podem fer o alguna activitat o algun taller no el podem fer perquè s'omplen. Eh? Per tant, la visita lliure la podeu fer, perquè
sí,
aquesta
sí
que està oberta i és gratuïta i és lliure. Però, si heu de fer la guiada, doncs no us espereu el darrer dia. Per cert, guiades, són els dissabtes, per tant,
sí,
demà és dissabte i demà la tenim també.
N'hem programat una. El proper dissabte doncs, no hi haurà visita guiada, perquè és 6 de gener, i com tu molt bé has recordat, el 6 de gener, que ja farà una idea, és un dels dies doncs,
dels pocs dies.
Sí, sí. L'1 de gener, el 6 de gener i el 25 de desembre, que ja farà una idea, doncs tanca doncs, al públic.
Doncs aquest dissabte. I després, el de Reis és festiu i l'altre és el darrer.
Sí.
Perquè aquesta exposició tanca el 14 de gener.
Tanca el 14 de gener, la qual cosa vol dir que el dia 13, que és dissabte, 6:45, doncs hi haurà doncs, visita guiada. Però a mi també m'agradaria destacar que en aquest període doncs, de 15 dies també hem programat un parell doncs, de visites per al públic familiar. No? La primera és la que tindrà lloc doncs, aquest dimarts, dia 2, a les 6 de la tarda, i l'altra és la que tindrà lloc doncs, el dia 13 doncs, de gener, que és dissabte, també doncs, a les 6 de la tarda. Es tracta d'una doncs, activitat adreçada...
visites, però familiars.
Per al públic familiar. Uh-huh. És una activitat doncs, adreçada doncs, als nens i nenes a partir de 8 anys en endavant, en la qual doncs, fan doncs, la visita doncs, guiada acompanyats d'un educador de sala i treballant doncs, aquells aspectes que queden doncs, reflectits i remarcats doncs, en aquesta exposició.
Doncs a part de les del dissabte, recordem el dia 2, que és dimarts a les 6 de la tarda, a partir de 8 anys, i evidentment acompanyats de pares o d'adults.
Sí, sí, perquè aquesta és la filosofia de les activitats familiars de Caixa Fòrum Lleida, en el sentit doncs, de que els més petits, els més menuts de la família, acompanyats doncs, de les seves famílies, puguin gaudir doncs, d'una programació d'unes activitats totalment doncs, diferents.
I la darrera doncs, ja serà el 13, eh?
El
dissabte 13, també a les 6 de la tarda.
Escolta,
Maribel, ara estic pensant... Perquè, ja et dic, jo he vingut a fer una visita, però la vaig fer excessivament ràpida pel meu gust i pel que requereix aquesta exposició, que jo crec que és d'aquestes que et pares davant de cada obra i t'hi pots posar còmode,
sí,
mirant
pots...
detalls i
molt
mirant
còmode,
tot.
Perquè és una exposició de pintura flamenca, com dèiem, però amb multitud i infinitat doncs, d'històries que vas descobrint a mesura doncs, que vas disseccionant, per dir-ho d'alguna manera, cadascun doncs, dels quadres. Aquestes 48 pintures que formen part doncs, d'aquesta exposició.
Això, tu, Maribel, curiositat, ara tu, abans de que arribés a Lleida, l'havies vist?
No l'havia vista, perquè aquesta exposició ho va néixer doncs, a Lleida, concretament doncs, el dia 4 doncs, d'octubre. L'Obra Social La Caixa va fer doncs, un conveni, bueno, té un conveni doncs, amb el Museu de Ginebra, i va demanar doncs, en préstec doncs, una sèrie de peces, concretament doncs, aquestes 48 peces que han estat doncs, restaurades, i l'exposició doncs, va néixer doncs, aquí a Caixa Fòrum Lleida. Seguidament, un cop es clausuri, doncs, es podrà visitar doncs, a Caixa Fòrum Girona i finalment Caixa Fòrum Tarragona serà l'última itinerància en la qual es podrà veure doncs, aquesta magnífica exposició.
Perquè vegeu, hem sigut pioners
sí.
aquesta vegada, que de vegades ens pensem que és que Lleida... No, escolta, a Lleida fem coses i alguna vegada també som els primers. Eh?
I tant.
És una exposició de veritat, eh? Ara no és per... incidir, però clar, queden pocs dies, queda temps, però queden pocs dies perquè estigui visible. Després us podeu acostar, mira, escolta, si al final resulta que no has pogut anar-hi i no...
I concretament, doncs, per exemple, demà dissabte doncs, es podrà visitar de 5 de la tarda fins a 8 del vespre. Però, atès doncs, que es poden doncs, veure 25 calidoscopis, es tracta de material doncs, molt sensible, per tal doncs, que el públic doncs, pugui doncs, veure i gaudir doncs, aquests calidoscopis d'una forma còmoda i confortable, hem establert doncs, unes sessions doncs, de 45 minuts amb un aforament doncs, limitat. Val a dir doncs, que aquesta setmana que hem viscut hem tingut un èxit molt important i que esperem doncs, de cara doncs, demà, avui, demà dissabte i la setmana que ve, doncs, molt èxit. Són 25 calidoscopis, 25 doncs, objectes òptics que d'alguna manera doncs, ens porten o ens fan viure doncs, una experiència doncs, personal doncs, intransferible. Alguns d'ells són molt originals i bé, doncs estem gratament sorpresos per la resposta doncs, que ha tingut per part del públic.
El que passa, el que dèiem, és això és una mostra i no és que t'obren la porta i aquí teniu els 25 just, i teniu 45 minuts i ja està, sinó és que hi ha una persona que ens explicarà una mica el context i, sí, i què és un calidoscopi sí, i ens explicarà una mica de cadascun.
Sí, sí, sí. Així és. Tenim doncs, a l'Itziar, la educadora doncs, de sala, que rep doncs, el visitant i li dona doncs, quatre pautes per gaudir doncs, al màxim doncs, d'aquests 25 calidoscopis.
Val. Relacionat també amb aquests calidoscopis, el que passa és que crec que ho teniu o ple o pràcticament ple.
Sí, així és.
Heu elaborat dos tallers, ara sí que són tallers de confecció de calidoscopis.
Sí.
El proper dia 3 i el dia 4 de gener a les 11 del matí.
Sí.
En el que, doncs, no, si ja han visitat la mostra de calidoscopis, doncs perfecte, si no, ho pots fer al sortir, però aquí sí que t'ensenyaran com fer-te'n un.
Sí, sí, així és. Paral·lelament doncs, a aquesta mostra de calidoscopis, durant aquestes dues setmanes doncs, hem organitzat doncs, un taller que porta per títol Naturoscopi. La setmana que ve doncs, oferim, com tu molt bé deies, doncs, els dies 3 i 4 a les 11 doncs, del matí. Es tracta d'una activitat pensada doncs, pels més petits de la família, pels nens i nenes doncs, a partir de 5 anys, acompanyats de les seves famílies. Mm-hmm. Però què ha passat? Que fruit doncs, de l'èxit de la visita doncs, de la mostra doncs, de calidoscopis, això ha fet que moltíssima gent doncs, ja ha comprès doncs, la seva entrada, la seva localitat per aquests tallers, i val a dir doncs, que pràcticament ja tenim exhaurit doncs, l'aforament.
Jo de petit a l'escola vaig fer un taller de calidoscopis i crec que encara deu voltar per casa, molt senzill i molt bàsic, però sí que t'expliquen el tema dels reflexes, dels vidres, sí, de les formes geomètriques, etcètera. Sí. I és un món, perquè és un món creatiu. T'ensenyen les bases de com fer-ho i a partir d'allí, imaginació el poder. Uh-huh. Ja, cadascú. Molt bé. Escolta, la setmana vinent us dono festa. De fet, farem festa com a la programació local. I, per tant, anem a avançar dos cosetes que fareu... Perquè, fixeu-vos, que estàvem parlant de que programeu molt lluny. Nosaltres també ara parlarem d'unes activitats de Passat Reis, que sembla lluny. Sembla lluny, però també tot passa molt ràpid. El dia 10, que és dimecres, feu un cafè tertúlia.
Sí, també en el marc doncs, de l'exposició de pintura flamenca i holandesa del Museu doncs, de Ginebra. Es tracta doncs, d'una activitat de dues hores de durada, que inclou doncs, una visita doncs, guiada a l'exposició conduïda doncs, per un monitor, per un educador, i seguidament el públic que ha participat en aquesta visita es reuneix doncs, en un espai de Caixa Fòrum per comentar doncs, aquelles idees o aquells punts que els ha cridat més l'atenció, fruit doncs, de la visita de l'exposició, però tot compartint doncs, un cafè.
Uh-huh. I el dijous dia 11 feu una trobada amb...
Sí, una trobada amb Ajo. Ajo és Maria José Martín de la Hoz, és més coneguda doncs, amb el nom de Ajo. És la cantant del grup de rock experimental Mil Dolores Pequeños. I bé, doncs, la tindrem doncs, a Caixa Fòrum el dia 11 a les 7 de la tarda i ella doncs, ens explicarà... Doncs, com ha estat doncs, tot el seu procés creatiu i tota la seva experiència en el marc doncs, d'aquest grup musical. És una activitat que no es du a terme doncs, a l'auditori de Caixa Fòrum Lleida, no és una activitat així rígida, sinó que es du doncs, en un espai doncs, del Caixa Fòrum en el qual doncs, nosaltres preparem doncs, d'una forma doncs, determinada i distesa perquè pugui haver doncs, un diàleg intens i proper entre doncs, la convidada, en aquest cas Ajo, i el públic assistent.
Molt bé, gràcies Maribel. l'Espai Groc, que tornarà el 12 de gener, com tota la programació local, aquella segona setmana d'any, i llavors ja tornarem a posar-nos de ple amb les programacions ja d'hivern.
Sembla així, que
total l'hivern va començar ara fa 4 dies, fa una setmana, el dia 21, crec, una setmana i 2 dies. Puri Terrado, Auditori Enric Granados, avui acaben de cremar el darrer cartutxo de l'any, per entendre'ns, avui, aquesta tarda, aquest divendres, avui divendres a les 6 de la tarda. Ho anava presentat d'una altra manera, però no, fem-ho bé. Els Pastorets del Toar.
Els Pastorets del Cosme.
Això anava a dir. Bueno, pels Pastorets que estan a la sala 1 de l'Auditori Enric Granados, que ja fa unes quantes edicions anys, que hi són, i que van començar a la sala 2, però que es va quedar petita a la primera edició.
Uf, va ser tremendo, allò. Perquè hi havia més gent, moltíssima més gent, que l'aforament que teníem, i era impossible.
Que això és bo, escolta, que tot fos així, a vegades.
I tant, I bé, és un concert, penso, molt bonic, perquè és una cantata que va escriure Britten, i la va fer sobretot pensant en que poguessin participar no solament cors d'adults o instrumentistes adults, sinó també nens. Per tant, sobre l'escenari trobarem una producció gran amb l'Orquestra Terrassa 48, amb el Cor de Cambra de l'Auditori, però també amb la Coral Sant Jordi de Barcelona, el Cor Infantil Shalom, el Cor Eurídice i la Coral Infantil Nova Cervera. Per tant, tenim aquí una participació multitudinària, no?
Són d'aquells concerts que sempre m'ha fet gràcia la quantitat de gent que hi cap a sobre de l'escenari de l'auditori.
Sí. Home, quan fem una cantata infantil pura i dura del conservatori, per exemple, pues hi poden haver 300 nens més l'orquestra, vull dir, l'escorxador.
Pots anar allà físicament tu i comprar entrades per l'auditori.
Exactament.
Correcte. A part de fer-ho a través de la web, la temporadalleida.cat. Recordem també que ho vam dir la setmana passada, però que encara és vàlid això, que es pot regalar espectacles.
Nosaltres aconsellem, i de fet hi ha gent que ho fan, no?, de que un bon regal avui en dia costa de trobar, no?
Costa moltíssim de trobar, pur, ja
perquè
dic,
com diem tots, no?, tots tenim de tot, i llavors arriba un moment que no saps ben bé què fer.
Però que sí que és veritat que costa. És que fins i tot els pares o els germans o gent molt propera diuen, bueno, ara què li regalo a aquesta persona?
Sí.
Què fa? I vagi a comprar una cosa que segurament ja ho té o no sap si li agradarà o no. Experiències són una visita al Caixa Fòrum o un concert a l'auditori.
Sí, sí, és així.
I això és un bon regal, de veritat, que la gent que ho ha provat acaben repetint.
Sí. I molt original, molt original.
O també hi ha qui fa un abonament, o fan un import de diners, que llavors els hi fem una targeta de regal, per a que la persona a la que se li regale, si no tenen molt segur els seus gustos, doncs d'aquesta manera la persona que li fan el regal pot triar sobre tots els espectacles que tenim.
Doncs ja ho sabeu, si heu d'enviar algú a l'auditori com a regal, si no teniu clar si li agradarà una òpera, un concert, una cantata o jo què sé, doncs teniu la targeta regal.
Sí.
I ja està, i així ja aneu sobre segur.
Sí, sí. I la veritat és que funciona, no? Perquè no se'n perd ni una de les targetes regals que són.
Molt bé, doncs és una altra idea. Ja ha passat Nadal, Sant Esteve, la nit de Nadal, però tenim els Reis Mags aquí a tocar.
A tocar,
per tant,
sí.
També és una bona manera de demanar-li a la carta dels Reis, escolta,
regala
porta'm
música.
Això, un espectacle.
Regala cultura,
clar,
sí.
Que sí. En parlarem més endavant, però com dèiem, la programació de l'auditori està tancada d'aquí fins al mes de juny, tancada o pràcticament tancada,
sí,
perquè
sí,
sempre
sí,
pot
sí,
haver
tancada.
Alguna cosa,
bueno,
que arribi de darrera hora,
alguna cosa imprevista, però la programació
tancada,
està tancada. Sí.
Dels quals, Puri, així de manera ràpida, després, conforme vagin arribant els mesos, en parlarem. Però anem a destacar 3 o 4 propostes.
Doncs sí, per exemple, tenim al març tenim l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ens oferiran el Bolero de Ravel. Aquest és un clàssic que no passa de moda i que ens fa molta il·lusió. Dins d'una obra com aquesta es demostra si l'orquestra funciona molt bé o és un desastre, perquè no hi ha terme mig, no? És tan descarat si passa alguna cosa, et quedes tan en evidència, és tan soliste per als instrumentistes que realment o es fa molt bé o no corres el risc d'agafar aquesta obra, no? Mm-hmm. A més, en aquest concert tindrem el guanyador del concurs Ricard Vinyes, mm-hmm. que interpretarà també un concert per a piano i orquestra del mateix compositor, de Ravel. I també tindrem una obra que jo crec que al públic que no està molt avesat a concerts clàssics, doncs li pot fer molta il·lusió, que és el piano de Nyman. El concert, que és el piano de la pel·lícula.
Ah, sí.
del Michael Nyman. I per tant, jo penso que serà un concert d'aquells que dius, és música clàssica, sí, però també és música que arriba a un públic molt, molt, molt gran, molt mm-hmm. ampli.
Molt bé.
Després tenim també a l'abril una altra orquestra emblemàtica, és la OBC, l'Orquestra de Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya. Ja fa uns quants dies que no ve, perquè amb això de la commemoració Granados, doncs no ho vam poder articular amb ells. Jo els demanava que em fessin un concert a Granados, però no me'n vaig sortir. Ara finalment farem Xeresade amb ells, però la segona part la dedicaran a Granados, uh-huh. amb obres que encara no m'he interpretat, recuperades per la OBC, i que a més les han enregistrat en CDs.
Que és el que vam dir, vull dir que han passat els 2 anys Granados i no vol dir que ara ja no tocarem mai més Granados a l'auditori, no, clar, ni molt menys.
Clar. Per tant, aquesta és una mirada de Granados encara, però també de OBC, no? Moltes vegades la gent ve a un concert no pel que es fa, sinó per qui és l'intèrpret. En aquest cas, l'OBC té aquest prestigi, podríem dir, no? Quan dius, ve l'OBC, m'és igual que toqui, vull escoltar l'OBC.
Mm-hmm. Molt bé.
I després tindrem també un altre concert molt destacat, a mi em fa moltíssima il·lusió, que es titula Alessandro Amante, i que els protagonistes són el Xavier Sabata i el Vespres d'Arnadí. És música barroca, és música dedicada a Alejandro Magno, com Alexandre el Gran ara. Mm-hmm. És que jo ho vaig estudiar en català, sí. I en castellà, i això, quan era petita.
Però això de música barroca, què vol dir? Que està molt recarregada, també, com l'art? Que hi ha molt instrument?
Bueno, és l'estil d'aquella època. No hi ha molts instruments, malgrat que nosaltres hem agafat una formació gran, és d'uns 18 instrumentistes, però ja és una formació gran per aquella època, i l'estil de música sí, és més recarregat, i en aquest cas tindrem l'actuació del Sabata, que és un contratenor, un dels contratenors millors que tenim a tota Europa, és un cantant internacional, i la característica, ja m'estranya que no m'ho preguntis...
No, anava a preguntar, un contratenor és algú que dona suport al tenor o que va en contra del tenor?
Més aviat va en contra de les mezzosopranos, perquè... Bé, començarem pel principi.
El tenor quin és, l'agut o el greu?
És més agut que el tenor. Està per sobre del tenor. És una mica una veu de dona. T'he enviat un enllaç on hi havia...
és veritat.
On es pot sentir una mica el Xavier Sabata, si ho saps trobar.
Ara ho buscarem.
I en aquest cas, històricament, doncs, hi havia papers que eren molt aguts i que les dones no podien actuar. Aleshores, aquests papers els feien els homes. A tal extrem que el seu origen està en els castrati. Eren nens que els castraven per a que tinguessin un tipus de veu més afeminat, més aflautat, més agut. I aquestes persones, doncs, ja eren així per tota la vida. Actualment, sí, això no era reversible, no, Ricard?
Pensat que si llavors no tenien èxit, ja m'explicaràs, ja no podem tornar a la veu d'abans.
Doncs, evidentment, podia passar, no?, això de que no tinguessin èxit, perquè no sempre una cosa és la veu i l'altra és que siguis afinat.
Clar,
aquí hi ha dos condicionants.
No surt més a compte educar la veu?
Doncs va arribar un moment en què això es va descartar, i llavors els contratenors són persones que fan una veu d'aquest perfil, però ja no és per una qüestió de que hi hagi un castrament, sinó que és perquè tècnicament han desenvolupat aquesta veu. Hi ha persones que ho tenen molt, molt natural i hi ha d'altres que ho han treballat d'una manera més artificiosa. Evidentment, ara això està molt de moda, és un tipus de veu que està molt, molt de moda i que agrada i té els seus seguidors. Mm-hmm. I en aquest cas el Xavier Sabata doncs és un número 1 del món musical.
Bueno, això és un festival,
això
de
és
valsos
festival
i danses,
de valsos.
No és això, eh?
No és això, no.
Però això ho heu tingut fa poc, ara
això
aquí
penso. Això ho vam tenir ahir al vespre i vam gaudir moltíssim. Vam disfrutar amb tots els comentaris del director, amb totes les bromes, i li van fer innocentada, li van penjar el ninot, va dirigir amb el ninot a l'espatlla tot el concert. Sí, i va ser molt, molt emotiu, la gent jo crec que ho va passar molt i molt bé, perquè a més l'orquestra tenen la virtut de que cada any ens ofereixen un repertori diferent. Hi ha els hisparells de sempre, no? De la marxa Radeski o el Danubi Blau, però cada any ens ofereixen música diferent. Uh-huh. I aquest any, per exemple, doncs, el director americà i ens van oferir també danses i polques americanes, amb la qual també té un punt d'originalitat molt, molt, molt gran.
Molt bé.
Retornant al contratenor, doncs el repertori és repertori del segle XVIII, que estava dedicat a Alexandre el Gran, i per tant ens oferirà un repertori amb uns malabarismes vocals increïbles i amb la millor orquestra barroca de Catalunya, els Vespres d'Arnadí. Per tant, això no ho podem perdre, no ens ho podem...
Escolta, el concert de maig, del mes de maig.
El concert
del mes
de maig. El de Festa Major. Bé, doncs, dins de lo que és el cicle de música moderna, doncs, m'agradaria destacar, per exemple, a part del Jorge Drexler, que és el concert de maig, que ens presenta el seu nou disc, que ja la gent ens està trucant, ens està perseguint, perquè volen tenir les entrades, i...
Que estaran properament,
estaran properament.
Estaran,
os diem que estaran a partir del 8 de gener. Uh-huh. Per tant, un puntet de paciència.
Aquest
ui,
sí.
Avui
aquest
estem sí, anant d'aquí cap allà.
No, ho sento. Això són líos tecnològics. Aquest és el Xavier Sabata.
Aquest senyor és el Xavier Sabata.
Però clar, ell com ha aconseguit aquesta veu ara?
Amb tècnica.
Amb tècnica, no?
Ell és actor també. Havia començat primer la seva relació amb l'art.
Clar, saps què passa?
Com a actor.
El problema d'això és que quan el veus no correspon la veu amb l'aparença.
No, aquest senyor s'assembla a tu, Ricard. És un senyor amb barba, així...
Sí, però vull dir que això
està
també...
Està molt bé, eh?
Home, gràcies. Això també ens passa a la ràdio, que de vegades la gent quan et coneix diu tu ets el d'aquesta veu de la ràdio, clar, no poses... Sí. Però clar, amb aquesta veu no li poses l'aparença no. Que té. Que això també són prejudicis, no?, d'intentar, o la imaginació, de col·locar l'aparença que és que creiem per la veu. Però sí...
Doncs aquí pots pensar que és una senyora també, no?
Sí, quan ho sents.
Per la ràdio, però precisament per això el que deia abans, un dia amb la Marta Infante comentàvem no recordo quin concert, i em va dir, diu, veus, canta aquest contratenor, és que m'ha pres la feina. perquè la tessitura dels contratenors ve a ser també bastant similar a la de la mezzosoprano. Mm-hmm. Tot i que n'hi ha que són més aguts i que són més greus.
No, la veritat és que pots arribar a imaginar el que vulguis, si és un home o una dona. Escolta, al maig, dèiem el Jorge Drexler, que no està a la venda, però que ho estarà properament.
Sí.
Consulteu la web auditori.enriquegranados.cat o la temporada Lleida.cat. I si no,
ens presenta el seu nou disc, que es diu Salvavides de Hielo. I bé, a part d'això, amb música moderna també tindrem el Bruce Bars i l'Eri Yamamoto, que serà un concert molt original de jazz a quatre mans, al piano. Per tant, jo crec que és un concert molt original i són figures de primer nivell mundial. Mm-hmm. També.
Això...
A part, Aramalí, que anà a la Llotja, o també tenim el Sergio Dama, que aquest també ja està pràcticament venut, no? I tenim
d'altres propostes. Sí, que per cert, aquí a la taula em vau dir que no, que, bueno, no, que no correríeu gaire pel Sergio Dama.
A veure, no. Vale, no dic que no m'agradi sentir-lo per la ràdio, però com per anar a una cosa... M'agrada anar-hi, o quan l'he acollit a l'auditori, m'ha agradat veure-ho, perquè veus el públic femení, bàsicament femení,
sí, com respon.
Però de diverses generacions, eh?
Amb marits que acompanyen, a vegades.
Jo ho he fet, això, eh? Però a mi la música de Sergio Dama sí que no em desagrada anar-la a veure, per entendre. Vull dir, m'agrada. Però sí, jo ho he fet, això, en parella. Molt bé, doncs, escolta, que arribem a les dues...
Un record.
Vinga.
El senyor Lluís Virgili, que ahir ens va deixar, va ser un emblema de la nostra ciutat.
Bueno, va ser el motor de l'Orfeó.
Del Cant Coral, uh-huh. Va ser director de l'Orfeó Lleidatà durant 40 anys. A més, impulsor dels cursos de Cant Coral, de direcció. Jo crec que és una de les figures capdals de la nostra època a la ciutat i al territori.
I tant
de
que sí, l'havíem ja donat la notícia, però evidentment el tornem a recordar aquí en aquest espai, que potser és més adient i tot, eh? Doncs Puri Terrado, directora de l'Auditori Enric Granados, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer, espero, i bon any.
Espero que això, que l'any 2018 entri amb força, amb ganes, i que torni a portar gent cap a l'auditori, no que torni, que no ha deixat d'anar-hi, eh? Però vull dir que t'emporti més que mai.
Ui, molt bé.
Ens tornem a veure el 12 de gener. Gràcies, Puri, una abraçada.
A vosaltres.
I Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, esperaré impacient el 12 de gener. El 12 encara no, però el 19 de gener que m'expliquis quina serà la nova exposició que hi haurà al Caixa Fòrum.
I tant, així serà.
Que escolta, sí. Aquesta ha deixat el llistó altíssim. Parlàvem de prop de 55.000 persones que ha visitat el Caixa Fòrum aquest any 2017.
Aquest any, durant tot l'any.
Aproximadament.
Encara no hem tancat l'any, però més o menys rascarem doncs, aquesta
cifra. Escolta, que el 2018 entri també amb tota la força que es mereix.
Sí, amb molta gent.
Una abraçada, Maribel.
Bon any a tots i totes. Gràcies.
Fins a l'any vinent.
Molt bé, gràcies.
I a tots vosaltres que tingueu bona entrada d'any. Nosaltres ja no hi tornarem fins al 8 de gener. Fins llavors, una abraçada.